Héctor Frenens, criaturas de la mar. Hola, Totelmon. Hoy os presentaremos unas historias muy interesantes sobre los cambios. Pero si ve un banco apocalíptico, naden en gran bank. Entre ellos, un submarinista nada cap al fons para buscar gambes. Así una especie de corall tou. Es tracta d'un celenterat. Aprofitarem per a contemplar diverses criatures mentre el nostre submarinista troba les gambes. Això és un peix falcó. És un nadador molt fluix i es contenta en mantindre sus pés en l'aigua sense moure. Así tenim dos espècies d'escòrpores sobre una esponja. També es tracta de peixos malfaeners, als quals no els agrada nadar. Ah, així estan les gambes. Són gambes ratllades. No les troben bellíssimes? Les ratlles roges són ensinadores. Però per què s'ajunten amb l'horrible morina? Quina companyia més grotesca. Un llagostí s'escapussa en l'arena. El podem traure i observar com torna a amagar-se. Torna a amagar-se. El llagostí és un plaer per al paladar. Fa uns 18 centímetres de llargària. El submarinista continua baixant. No crec que la gamba d'Esquer, la nostra protagonista de avui, visca a tanta profunditat. Què busca ara? Ací hi ha una llagosta amb unes potes excepcionalment llargues. La closca només té 2 centímetres de llargària i les potes són 10 vegades més llargues. Aquesta espècie viu a una profunditat de 50 a 70 metres. Este cranc també té unes potes molt llargues. S'assembla més a un bernat ermità. El submarinista és ara a 60 metres de profunditat. Ací tenim un banc de llagostí. Les bandes blanques i ratlles són molt boniques. Un altre banc de llagostins. Com són de grans els bancs i quants llagostins contenen. Es tracta d'una espècie molt saborosa de 10 centímetres de llarg. El submarinista ha navegat a tal profunditat solament per a mostrar-nos els llagostins agrupats en estos enormes bancs. Quins bancs més grans. El fons marí està completament cobert. Aquesta espècie pot viure a profunditats que arriben als 400 metres. I per ací ve un jove apogònic. L'anemone li sembla una planta inofensiva, però en realitat... En estos tentacles, l'anemone amaga cèl·lules punxegudes. Estes contenen un verí paralitzant. Quan un peix els toca, queda paralitzat per les injeccions. Una vegada rebut la punxada, és arrossegat cap a la boca situada al centre. Sense possibilitat d'escapar per molt que lluite, és devorat per l'anemone. Ens trobem davant d'un depredador sense pietat. Però tot i així, existeixen gambes que tenen la seva llar precisament junt a l'indesitjable anemone, com ara la nostra protagonista d'avui. Esta és una classe de gamba d'anemones que viu amb esta espècie concreta d'anemone. Els punts blancs li donen un toc d'elegància. Esta espècie és vista sovint anant en parelles, agiten l'aleta d'una manera molt peculiar. Es creu que es tracta d'un ritual de festeig. Esta és una altra espècie d'anemone de mar que forma associació amb una altra espècie concreta de gamba d'anemone. Així la tenim. Una gamba minúscula i al mateix temps preciosa, en veritat. I així està la protagonista d'avui. Un exemplar d'una de les espècies de gambes d'esquer. M'agradaria destacar-la de la resta de gambes. Normalment manté la seva residència en esta espècie d'anemone de mar. Fa aproximadament 2,5 centímetres de llargària i té un cos transparent exquisit. Té una simpàtica banda roja envoltant-li el coll. És una espècie nova que s'ha descobert recentment i que encara no ha estat batejada. Esta és una altra espècie nova i tampoc ha rebut el seu nom. Té el cos transparent i delicat. Un altre apagònic. Corre, fuig, nedador incaut. El peix sembla no adonar-se que els tentacles amb aparença de fulles són en realitat armes letals. L'apagònic és devorat per l'anemone de mar. És un autèntic depredador de criatures marines xicotetes. Més tard investigarem com s'ho fa la companya de l'anemone per a viure feliçment entre el mortífer matoll format pels tentacles de l'anemone. Després d'haver introduït la presa dins la boca, els tentacles nixen. Estem davant d'un carnívor sense pietat. El nostre submarinista du una gamba d'esquer cap a l'anemone de mar. Se n'ha fugit sense patir cap dany. Els darts verinosos no l'han paralitzada. Són aquestes gambes immunes al verí de l'anemone? La resposta no està clara. Ara fa una prova amb una espècie de gamba no habituada a viure al si de l'anemone. Una qualsevol de les moltes que abans hem vist. L'animal també pot resistir el verí de l'anemone. Amb les seues llargues cames lluita per desfer-se'n i escapar. Ja n'ha fugit. En acabant, continua l'experiment amb una gamba a ratlles, la qual havíem vist ja al costat de la desagradable morena. ¿Podrá resistir al verí? No ha aconseguit escapar-ne, ja que les seues antenes i potes s'emboliquen amb els tentacles. però pareix que resisteix el verí. Probablement no patís cap dany perquè està protegida pel dur escut que forma la seua closca. Per fi n'ha escapat. És el tord de la gamba Rinkocinete duritai. Aquesta espècie, que viu en escletxes dels fons rocosos, té unes taques i uns colors diferenciadors. També resisteix el verí? Per què? El nostre conillet d'Índies es deixa arrossegar. Però no pareix estar paralitzat. Pel contrari, l'arrosseguen a la força. La gamba exhausta serà finalment engolida. La famolenca anemone de mar no ha parat de moure els seus tentacles en tot el temps. Una altra vegada tenim la vella i la bèstia, és a dir, la gamba ratllada i la morena. La voraz morena s'absté de menjar-se la gamba, ja que ésta li ofereix el seu servici de neteja. Veuen? La gamba ratllada li fa la neteja usant les seues pinces. S'alimenta dels paràsits que infesten la pell de la morena. Molts peixos necessiten que un altre animal els faça de barber i els neteja el cos. La relació és beneficiosa per a les dues parts, ja que la gamba ratllada fa la neteja a la morena i com a contraprestació rep molt de menjar i una bona protecció. És el que se'n diu una autèntica simbiosi. És potser la mateixa classe de relació de mutu benefici la que es dona entre la gamba d'esquer i la de moni? Examinem la seva relació més de prop. Veiem com la gamba d'esquer menja el seu aliment favorit, els excrements de l'anemone. L'única obertura d'esta última funciona alhora com a boca i anus. L'avantatge per a la gamba és clar. A més, la gamba està lliure dels atacs d'uns altres peixos que no s'atreviran a acostar-se als perillosos tentacles punxeguts. Aquesta espècie d'anemone té el peculiar costum de soterrar-se a l'arena quan rep alguns tipus d'estímuls. Com reacciona el llogater quan el propietari fa això? En quedar-se sola sobre l'arena, la gamba d'esquer s'acosta a un tentacle que sobreïx del fons. Aleshores, se'n van anant per a buscar una altra anemone de mar. La relació no es forma entre individus en particular. De nou establís la seua residència en una anemone de la mateixa espècie. Junta a ella trobarà tot el menjar que necessite. La gamba nada entre els tentacles com si foren fulles del jardí de l'Edén. Sobre les potes. És una gamba mare. Fem una ullada a l'ovada de la gamba d'esquerra. Algunes criatures marines neixen ja amb una aparença similar a la dels adults. una edad 3 naixen més o menys diferents. En este segon cas, de l'ou naix una criatura planctònica anomenada larva, que sols adopta la forma dels progenitors quan ja ha passat per diverses etapes larvals. Podem considerar la gamba d'Esquerp com a un clar exemple de la segona classe de creixement. Deixa la gamba d'esquera al costat de l'anemone, uns peixos globus es posen a la cua per al tractament. El peix globus permet que la gamba s'agarre a la seva cua. La gamba d'esquer és molt bona netejant. Els seus clients en este cas són els quatre peixos globus. Thank you. visita a un client. Esta gamba fa el servici complet de neteja a la llar junt amb Foster davall una roca. Quin apetit més inesgotable i quina vitalitat demostra. Inclús un exemplar de només 2,5 centímetres té una destresa sorprenent. El món animal marí no deixa de cridar la nostra atenció. Dels ous naixeran els bebès de gamba d'esquer que anomenem larves zoea. El naixement té lloc generalment durant les nits de lluna plena amb la marea alta. Aquestes són les larves de gamba d'esquer anomenades zoea. Com hem dit, neixen amb una forma diferent a la dels adults. Serà després de passar per diverses etapes com a larves que adoptaran la forma definitiva. És minúscula. La mare només fa 2,5 centímetres de llargària. Cubes saltes en l'aigua són transportades pels corrents cap a les costes, normalment prop de la superfície. Viuen en aigües poc profundes. La forma adulta s'aconsegueix gradualment després de diversos metamorfosis. Larves, fines com la pols, s'acosten juntes cap a la llum. Moltes arribaran a néixer. En canvi, la majoria d'elles seran devorades pels peixos. De manera que només un baix percentatge sobreviurà i arribarà a l'estat adult. Quan la marea baixa, queden tolls d'aigua com este. En aquestes bases habiten els peixos joves i xicotets que les marees depositen. Ni tan sols amb la marea alta, hi ha prou fondària com per a que visquen peixos més grans. Amb pocs enemics, els tolls es converteixen en un hàbitat molt còmode per a les criatures marines joves. Corpora pareix molt cansada. La cigala ha capturat les corpora. Pensa menjar-se-la? Inclús en les bases més segures, els dèbils són víctimes del foc. Qui mostra signes de feblesa és caçat pels depredadors. La cigala està a punt de devorar la seva víctima. La cigala no va devorar una presa tan gran. Es tracta d'un cas poc habitual. Els peixos xicotets i els exemplars joves sovint s'enfronten a més perills. El món submarí és de fer. Diverses espècies de marisc viuen en les bases que deixen les marees. Una jove morena s'amaga davall una roca. La morena és un animal indesitjable, però este jove exemplar sembla agradable. La bassa comença a omplir-se amb les onades. Els làbrids naden en llibertat. La veritat és que la bassa pareix ser una llar molt confortable. Investiguem el fons marí entre l'arena i les roques. És l'hora que els peixos nocturns comencen la seva activitat. Atenció, peixos, hi ha una roca que sobreïs. No, no és una roca, sinó una llebre de mar. Aquest animal pot segregar un fluid púrpura de les seues canyes. Damunt el llit d'algues hi ha un protobranqui. Este s'alimenta d'algues. L'extremitat cara llarga es diu probòscide. Observem com funciona. No, això va tot seguida. La probàfide, que té forma de nas. L'animal carrega la punta del rostre amb un dels darts enverinats. El verí es produeix a l'aparell verinós. Els darts, anomenats dents de ràdula, es formen als llargs conductes de ràdula i després s'emmagasemen en la secció curta del conducte. Allí estaran disponibles per a quan s'hagin d'utilitzar. El dard que es clava al ventre del gòbit és la dent de ràdula enverinada. Normalment, el con es menja la presa amb el dard agarrat de la probòscide. El verí del con causa primer paràlisi i després la mort. Esta arma pot matar un peix en 10 segons. Veiem com el con ronda traient la probòscide. Gòbits joves que inclús el sobrepassen un poc en volum. Foc. El dard
posa't enverinata i fil disparat de la probòstide
i ja ha matat el Covid.
Els cons tenen una closca de colors preciosos molt estimada pels col·leccionistes.
Es poden trobar en moltes classes d'hàbitats, incloses zones que les marees deixen a l'aire i les profunditats superiors als 200 metres. Són animals nocturns i de dia s'amaguen a l'arena o a les cavitats de les roques. S'alimenten de nit. Són carnívors i cacen animals vius. Els podem dividir en tres classes segons la seva alimentació. Els del primer tipus, anomenats piscívors, cacen peixos. El de fulmen pertany a ells. El segon, el mol·luscívor, mengen moluscos. El tercer és el dels vermívors, o sigui, els que s'alimenten de cuc. Però tots tenen verí, encara que per als que mengen verm no els siga necessari, ja que apreten els cucs amb la probòstide. Aquest exemplar d'una altra espècie de gòbit es fa un cau davall d'una roca. Un company seu ha sigut la víctima anterior del con de fulmen. Serà este la pròxima? Aquesta espècie pareix un poc més forta. Gòbit ataca el con. Voldrà lluitar per a venjar-se? Aquesta espècie de gòbit és més agressiva que els que hem vist abans. No obstant això, el verí podrà matar-lo també sense cap dificultat. Recorda un periscopi? El con de fulmen allarga el probòstide. A la punta amaga un dard enverinat, però el gòbit pareix no adonar-se. I està a punt d'engolir-se la víctima. Aquesta vegada el dard ha pegat al centre del ventre i el rostre s'ha d'obrir al màxim. Thank you.
ya doblegat la víctima, el rostre s'encull per engolir-la. Què li passa a un home si és atacat? El verí tan sols causa una picada i un lleuger bon. Al món hi ha de 400 a 600 espècies de conis. Les més grans tenen un verí capaç de matar una persona. En Austràlia, Nova Guinea i Okinawa s'han donat casos. Els cons viuen en aigües càlides, de manera que vagin en compte quan vegin petxines de colors cridaners. Es tracta de sers malignes. Tenen una closca preciosa i en canvi contenen uns perillosos dards enverinats. La natura ha creat formes de vida sorprenents. Al pròxim capítol, els mostrarem unes altres criatures del mar més interessants i misteriosos.